Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
A veure, si no m'erro, avui ens portes un molt bon consell per a aquelles persones que desitgen renovar els mobles de casa i, a més, amb un descompte extra pels treballadors autònoms. És així, eh?
És així. De fet, el consell és per a qualsevol persona que vulgui renovar els mobles de casa, però en el cas que siguin autònoms, hi ha un descompte extra. Així que, caravaneros, caravaneres, heu de canviar els mobles de casa, potser renovar el sofà del menjador, o bé us agradaria estrenar una butaca pel raconet de lectura. Si és així, esteu de sort, perquè us porto un consell publicitari important pels autònoms i autònomes. Pareu atenció. Hi ha qui ha pensat en vosaltres i us ofereix un 10% de descompte extra en tots els seus productes. I, a més, un finançament sense interessos. Què et sembla, Joan?
A mi em sembla fantàstic i...
I clar, meravellós.
És per ser autònom. Vull dir que normalment en aquest país els autònoms ja diuen allò de... No, som els grans sacrificats del país. Doncs mira, tu, un descompte.
Un descompte. I això per ser autònom. I qui us ofereix aquest descompte? Doncs Galeries del Tresillo, que llança la campanya El Descuentónomo. Només aplicant el codi SOYAUTÓNOMO gaudireu d'aquest 10% extra en productes recomanats per experts en fisioteràpia de cara a un descans saludable. Són models amb característiques ergonòmiques com reposabraços ajustats, respatller reclinable, suport lumbar i altres característiques que els fan aptes per a persones de qualsevol alçada. Recordeu, amb el codi SOYAUTÓNOMO, el DESCUENTÓNOMO, un 10% de descompte extra, a part del finançament sense interessos, a Galeries del Tresillo. Visita galeriesdeltresillo.com.
Això és Galeries del Tresillo, això és El Descuentónomo.
La caravana, amb Joan Trias. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
11 minuts gairebé que passen de les 12 del migdia. Rodrigo!
Joan, què tal? M'ha costat un segon, eh? Vaig amb delay.
Has anat lent avui, eh?
He anat lent. Què tal, com estàs?
Que vas anar de concert, ahir, alguna cosa?
No, jo no vaig anar a veure el Bruno Primaveras.
Bruno Primaveras, eh? Uau! Val.
No ha vingut ja massa a Barcelona? O... És una pregunta que m'agradava fer a un... A un bosser. Com us dieu? Perquè tenim els Swifties.
Bossers, eh?
Els One Directioners. Com sou?
Springsters.
Els Springsters? Té nom de beguda alcohòlica dels Estats Units, eh? Pomen Springsters.
Mira, ja que parlem de cinema, t'anava a recordar unes paraules màgiques de Fernando Fernán Gómez, però no ho faré.
Bueno.
No ho faré.
Saps que... Jo sé que ho hem parlat diverses vegades, però jo crec que t'emocionaries molt si fessin algun cop... Crec que passarà biopic del Bruce, eh?
Passarà.
Però tu creus que té una vida suficientment...
No.
Dramàtica?
Bueno...
Què ens explicaran?
Dramàtica
del
Nidó,
sopar, eh? A Barcelona amb l'Obama i l'Spielberg?
No, dramàtica de Nidó.
Dirigirà Spielberg? Són preguntes que fem...
Dirigirà...
Obama?
Coppola?
Ah.
Sofia, volia dir.
Ah, però, bueno, perquè Francis s'ha arruïnat.
Sí?
No ho sabies, això?
No.
Ha vengut pràcticament la meitat del seu patrimoni per fer
la...
Megalòpolis,
clar,
que
clar,
no hi ha millor metàfora que endeudar-te per fer una pel·lícula que diu Megalòpolis.
Veurem això, eh?
Sí.
Que és de 8 hores?
És coin flip. És una pel·lícula que es veu que o et convenç molt o t'arrenques els ulls.
Val.
No hi ha terme mig.
Val. Jo crec que ens estem especialitzant darrerament a fer pel·lícules... és una pel·lícula incòmoda.
Sí,
no. M'estic fartant una miqueta del cinema incòmode.
La incomoditat al final, és que si no...
Està bé, però està bé una miqueta. No,
però ja,
no
la gent, passem d'incomoditats. La gent ja sap quines pel·lícules són còmodes per a cadascú i crec que les estrenes últimament o són remakes o terceres, quartes parts, que la gent ja va dient, bueno, això serà còmode i al final pot sortir una mica decebut i tal, però tot lo interessant, de moment, ha sigut incòmode.
Jo et vaig explicar el que em va passar amb la... amb la zona...
Sí, crec que és...
limítrofe.
Clar, és que potser... anem a visitar un metge, Joan? Potser és la tercera vegada que...
Val. No, és que a mi les pel·lícules incòmodes, saps?
És que aquest...
m'incomoden
sí,
fort.
Per això. Doncs, almenys aquesta setmana no portem una incomoditat.
No hi ha incomoditat,
no hi ha incomoditat. En estrenes, no.
Saps què és el que hi ha, segur?
Què hi ha?
Que no miris.
A veure si ho escoltes.
Ai. I surt Tom Cruise? No, eh?
Ai, no.
No, val.
No, sí, no m'he rigut perquè confós, no? La resposta sigui estúpida, sinó perquè quan et digui la pel·lícula t'ho imagina't a Tom Cruise en aquesta pel·lícula.
Uau, vale.
Ja només, amb aquests compassos ja ho hauries de saber.
Sí?
Sí. Mira, escolta. Li vam dir Chinatown? Condueixo jo el programa.
No, abans m'estava imaginant Tom Cruise i Jack Nicholson. Perquè et facis una idea.
Ah, no.
Uau. Ara m'he perdut més amb això, eh?
Malament. Com a representant oficial del cinema. Sí, com amb majúscules. A Radio Estel? T'acabo de treure el títol de cinèfil. El pots recuperar en 15 minuts.
No, m'ha despistat molt, això.
No et situes, eh?
No gens. Tingues present que ahir vaig arribar a les 3 a casa.
No és Bruce Springsteen.
I m'he llevat a les 5 del matí.
Tocant el saxo, vale?
Amb aquesta veu. I per tant no tinc la capacitat suficient.
Qui vol gaudir... No, eh?
De moment no. És que reconec més el tros del principi que aquest.
Ves rumiant.
És normal que reconegui més el tros del principi que aquest?
Podria ser.
Clar, és que...
Bueno, per poder ser, puc tenir un Porsche aquí aparcat a la porta i no el tinc.
El Cayenne aquest no és teu?
No.
Ah.
No. És del José.
Ja. El José.
Què? De què parlem?
Home, notícia trista avui.
Notícia bastant trista. Ahir amb la mort de Donald Sutherland.
Sí.
Que jo...
Has dit Daniel a Donald Sutherland?
Quasi, eh? He anat a fer un Donald Trump.
Perquè si estem punzantes, estem punzantes
sí,
tots, eh?
Sí, no, bueno, tranquil, Bruce. Tranquil, boss. Manuel Fuentes, calma't.
Digue'm, Ricard.
Vale. Daniel Sutherland.
Ara.
Com el Carles Costa, amb totes les vocals.
Daniel Sutherland.
88 anys, un dels segurament actors més prolífics sense Òscar. Que això és una cosa
no
que
tenia l'Òscar.
No té l'Òscar, té l'Òscar honorífic, que li donen el 2018, que és aquesta invenció surrealista que han creat des de fa unes dècades per donar Òscars a gent que no han tingut el valor de donar-li en el seu moment. La qüestió em sembla molt, molt rellevant i és que Sutherland crec que és un actor intergeneracional perquè tothom l'ubica en alguna situació diferent depenent de l'edat.
Sí.
Sobretot en primeres impressions. Perquè al meu cap sempre l'he tingut més en papers icònics o més blockbuster de cara a producció fàcil americana. Els joves el tenen al cap perquè és el president Snow dels Jocs de la Fam.
Sí.
I jo, per exemple, abans d'ubicar-lo, evidentment, que no el tenia ubicat per la cara, perquè era més jove i amb el Tots al patíbul, perquè el meu pare m'ha fotre en vena, el tenia situat, però clar, és que només veia Clint Eastwood jo allà, però és perquè per mi és Space Cowboys.
Uau.
La primera impressió que tinc jo és Space Cowboys.
Sí, senyor.
I em fa moltíssima gràcia a Space Cowboys. Crec que és el millor d'aquella pel·lícula. Sí. És difícil competir amb Tommy Lee Jones i amb Clint Eastwood.
Sí, 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 absolutament.
Però...
Bé, és que és un actor.
Clar, és un actor que ha tingut tantes cares, tantes facetes, ha pogut fer terror...
Ha estat un enorme secundari? Perquè jo crec que es dirà molt, però que serà injust, això.
És possible i segurament és un dels millors a la part baixa dels actors principals.
Val.
Entenent com si fos una espècie de piràmide, saps? Que sí. Ja situem els protagonistes d'altíssim nivell, doncs ell estaria una mica a la part baixa. Però crec que és un actor molt reverenciat, que ha tingut poc reconeixement per la transversalitat dels seus papers. I és una llàstima, entre cometes, que ja hagin passat els Oscars. A veure, aquí tampoc estem demanant que la gent es mori abans de l'immemòriam, eh?
No cal.
No cal. Però és una pèrdua molt sensible de les grans estrelles que quedaven del cinema en anglès. Perdre Sutherland, també et dic, 88 anys. Clar. Ja no participava en pràcticament res. Va aparèixer també en aquesta monstruositat que va fer el Michael Bay de Moonfall, que era una cosa horrible, on ell feia de com científic boig, que també té cara de científic boig, però també sortia Orgull i Prejudici, o sigui, ha sortit a tantes situacions.
Coses.
Italian Job, també me'n recordo.
Sí.
Clar, crec que és... Té una cara molt peculiar, en papers molt peculiars, i mai faràs allò de que li passa a molts actors... Que això, per això, jo el situo en l'Olimp, entre cometes, de protagonistes o d'actors molt camaleònics, que mai diràs, què fa Donald Sutherland aquí?
Sí.
O què fa el president Snow, això els joves ho podríem fer, en aquest paper de terror.
Per exemple.
I això és molt, molt, molt important en un intèrpret, i sobretot amb una carrera tan llarga i una filmografia de gairebé 170 pel·lícules.
A més, ens ha deixat una cosa molt curiosa, i és que ja sabrem com serà què és Sutherland de gran. Són pastats.
Sí, això és veritat.
Són pastats.
Veritat.
Genèticament, la forma d'actuar per mi és molt discutible.
Bueno, va tenir el seu moment en el thriller, però ara ja no...
Què és Sutherland?
Sí.
A mi és un actor que mai m'ha acabat de convèncer.
No
me'l crec.
Jo crec que tampoc.
Ja està. Hi ha gent que adora 24 i em sembla que vaig veure dos capítols de 24.
Crec que ara mateix és una sèrie que no funcionaria si la veus per primera vegada. Pels timings, perquè abans... És molt original fer una hora literal...
Sí, és original tot el que vulguis.
En 24 episodis...
Però triar un actor que te'l creguis, també.
Clar, però potser... Sí, si ens posem així, sí.
No, és que no... Per mi, i tot això és una opinió molt personal...
Pensa un thriller?
Per mi...
Tomàs Croissant és el mateix.
Que Sazela no me'l crec. No me'l crec, i ja està.
Bueno, tots tenim els nostres...
Sí, és un ix.
Jo fins que Colin Farrell va fer True Detective, jo pensava que era un monigote.
Sí, també.
Però per les seves expressions, eh? O sigui, en el sentit que funciona en molts papers, però no li demanis una dramatització absoluta. Insisteixo, fins a veure la segona temporada de True Detective. Ara bé, passant de la notícia funesta...
Sí, funesta.
Ja som estiu.
Sí, home, i tant.
Això, no sóc Francesc Mauri, no vinc aquí a revelar una cosa que no sàpiga ningú.
Des d'ahir a les 11 de la nit és estiu.
22:51, que em fa una cosa així, com... Podem calcular això i després fallem...
Es creu que ahir a les 10 de la nit jo mirava cap al cel i hi havia sol?
Segur que no estaves mirant dels focus de l'escenari de l'Urus?
No.
A les 10?
És que la gent pensa que la nit més curta de l'any... És Sant Joan.
No és.
Va ser ahir.
És ahir.
I ho vaig notar tantíssim.
Doncs mira, això que t'emportes.
Això que m'emportes.
Això que t'emportes. Doncs situem-nos. Som a l'estiu. Llavors...
Comentari més ràndom, també, això.
Sí, estem molt cansats, Joan. Estem molt cansats. Superem-ho.
Vinga.
Som a l'estiu i, com vam fer principis d'any, que vam intentar fer una mica una repassada de les estrenes que sabíem... que marcarien una mica els timings del 2024. No hem fallat, de moment. Aquí mantenim el relat i la narrativa.
Sí, senyor.
Doncs ara us porto ràpid i picadet, com ens agrada a nosaltres els amants del deport, el que són les 5 pel·lícules que, per mi, s'han de veure indiscutiblement a les setmanes de vacances.
Val.
És a dir, des de ja la setmana que ve, perquè això de les escoles ja s'acaben, sí, i hem de fer alguna cosa amb els nostres adolescents i universitaris, fins a l'agost.
Val.
Llavors, t'he portat 5 propostes que són meves. N'hi ha altres, eh? I ja n'anirem parlant fins que marxem a la platja tu i jo. Mm-hmm. Però aquestes per mi són les més destacades.
A ver, sea lo que sea, es grande y se desplaza rápido. ¡Pisadle!
¡Vamos! No és el Titanic.
Aquesta és la 2?
No és el Titanic. És el remake.
És remake.
És remake.
Jo pensava que sortia dos.
Per què et porto la primera? És Twisters.
Sí.
La pel·lícula més famosa de la història de Tornado.
Sí.
Perquè, número 1, Glenn Powell és l'actor protagonista. I amb això ja val la pena.
Mm.
I número 2, crec que Twisters és una pel·lícula molt infravalorada.
Jo també.
Perquè Twisters 2, Twisters 3 va ser una cosa infame, que jo crec que no tenia ni pressupost ni per fer un bon Tornado. Però amb les capacitats audiovisuals que tens ara, l'estiu, i una pel·lícula de catàstrofes de veritat que tingui substància, com s'ha d'anar a veure-la sí o sí. Perquè sí, són gèneres que funcionen, sí, i en entreteniment i en període de vacances s'han de veure sí o sí.
A mi m'agrada molt, eh?
És que a mi, a Twisters, a mi... Jo tinc molt pànic que em passi a mi això per Gràcia o per l'Eixample, que vingui un Tornado a fase 4 aquests i s'endugui mig a Barcelona.
Un clàssic de Catalunya.
És que soc molt hipocondríac, també hipocondríac meteorològic.
Meteorològic, eh?
Exacte.
Està bé, això.
Però,
passaràs
però,
bé aquest estiu, eh?
Però Twisters... Sí, ho passaré malament. Però mira, amb Twisters intentaré, jo què sé, externalitzar les meves pors. Anem amb la segona.
Vinga.
En estas tierras te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro.
Aquesta és especial. Ven dues fases.
Val.
Que és Horizon en American Saga. La magnànima obra de Kevin Costner, que el gent ja va poder... Crítics ja van poder-la veure a Cannes.
Uh-huh.
I molts esgrimeixen que podria haver estat una sèrie.
Ep.
Jo de Kevin Costner em fio. I més després d'haver fet Yellowstone.
Sí?
Jo em fio bastant. I sobretot en els períodes de western. Perquè això és una saga del western, que Val. És com es construeix l'oest americà. Llavors engloba moltíssims personatges, moltíssimes situacions i moltíssims escenaris.
Uh-huh.
Aquesta pel·lícula ve en dues parts. La primera s'estrena la setmana que ve, ja en parlarem,
Val.
I la segona el 10 d'agost.
Ah,
llavors, no
ràpid,
sol passar,
això. No, no, no.
Bueno, crec que no ha passat mai que divideixin una pel·lícula en dues parts,
no.
Que això ja va començar amb Crepúsculo i amb Harry Potter,
sí.
I no hi ha ningú ja que els hi tregui la idea del cap,
sí.
Però almenys Kevin Costner vol controlar els timings de la història i les tira en dos mesos de diferència.
Sí, doncs,
i en estiu...
A mi em sembla molt bé, eh?
I en estiu, què millor plan que anar a veure les praderes
de, no obri...
de l'oest americà.
No obrir un filó aquí.
Home, ja ens agradaria.
Almenys, dues parts al mateix any, home.
A veure si funciona.
És que a vegades passa tant de temps.
Em diuen, van passar 2 anys.
Que, clar, has de revisar...
Una altra cosa és que facis, al cap del temps, o reobris el calaix i diguis, sí, va, anem sí, a fer sí. La segona part.
Saps en quina em va
passar?
Si
tens la idea i està rodat...
Que sí, que la recordava i que recordava que em va impressionar molt i que em va agradar molt, etc etc. Però la vaig haver de mirar per veure la part 2. Em va passar amb Dune.
Ja.
Clar, havia passat tant de temps que
vaig
pensar, ui, sobretot en quin moment ho han deixat, ara.
Però ara, per exemple, jugaran encara més amb les plataformes. Llavors tu tens els drets de visualització d'aquella pel·lícula, la promociones, ho lligues, al final...
Sí,
va cap on va.
Sí.
Anem amb la tercera.
Va.
Estoy pensando en montar un club de moteros. ¿Por qué?
Fàcil i ràpid. Variety, que ja l'han pogut veure als Estats Units,
sí?
La qualifica com el padrí dels moters.
Com?
Tal qual. És The Bike Riders, pel·lícula de Jeff Nichols, on compta amb el repartiment. Jodie Corner, Tom Hardy, Austin Butler, Norman Reedus, Michael Shannon i Mike Feist.
Val. Això, mira, ara m'ho recordava el...
12 de juliol.
El José em va genial per recordar-t'ho. És una espècie, eh?
Uh-huh.
De Sons of Anarchy, per entendre'ns.
Barrejaria Sons of Anarchy amb Easy Rider.
Wow. Wow.
Per estil.
Barrejar,
és a dir, Sons of Anarchy... Sí, perquè té cert punt, el vulguis o no, la millor sèrie de la història
també.
I de moters,
sí.
Perquè diuen, potser l'única.
Per mi la van allargar.
Però Sons of Anarchy té més proximitat amb Breaking Bad,
uh-huh,
que amb El Padrí. Llavors, pot ser un denominador comú entre cometes els actes criminals, banda organitzada, entre cometes, d'un club de moters, uh-huh, nord-americà, aquí que ningú en salti a la jugular, perquè sabem que Catalunya és un gran país de tradició motera, però per mi s'aproximarà més a Easy Rider. ja per les crítiques que s'han anat fent i per l'estil de cinematografia i pels actors que hi surten. Llavors, aquesta serà, ja ho vam dir al principi d'any, serà sí o sí una de les pel·lícules del 2024. Anem a la quarta.
Vinc. Nadie quiere verte aquí, ni en ningún sitio. Lárgate de una puta vez.
Ponme una copa más y me voy. Hola, amorcito. ¿Vas a venir conmigo ahora mismo?
Mira, nena.
Tinc moltes ganes d'aquesta
pel·lícula. Sí o sí, moltes. Aquesta és... No, no serà la pel·lícula del 2024, però a nivell popular ho pot arribar a ser. Per què? Perquè és Deadpool part 3,
sí,
que ja tothom l'ha catalogat Deadpool i Lobezno, Deadpool and Wolverine.
Sí.
És l'encarregada de mantenir viva i realçar la saga de Marvel. Si no ho aconsegueix aquesta pel·lícula, ja res ho aconseguirà. I això és lapidari, eh?
Jo crec que ho aconseguirà.
La intenció hi és. Els elements els han construït perquè això passi. L'altra és la resposta del públic. I aquí l'escenari més idoni és l'estiu, 26 de juliol.
Sí.
Que ja pràcticament tothom
l'any juliol
estarà de vacances, sí, o almenys
o quasi
tindrà més capacitat per anar al cinema. En parlarem, eh?
Sí, eh?
Perquè crec que és ja l'última setmana, tinc moltes ganes d'aquesta pel·lícula. Moltíssimes.
Jo també.
Al final, el nostre adolescent que portem a dins vol que Marvel segueixi viva ni que sigui un parell d'anys més.
Ja, perquè Deadpool... És que em crida moltíssim. A mi,
Ryan personatge. Reynolds i Hugh Jackman?
Sí.
Doncs vinga, anem a l'última.
Va, som-hi.
Doncs tanquem els ulls. Respirem. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar.
També tinc moltes ganes de veure-la.
Setmana que ve, eh?
Moltes, sí.
Casa en Flames, de Dani de la Orden, que pot ser la millor pel·lícula catalana d'aquest any.
Canvia el cinema, eh, de Dani de l'Orden.
Bastant bèstia. El repartiment. Per qui no sàpiga ni de què estem parlant, ni encara no la tingui ubicada, digui, oh, una pel·lícula catalana, per començar, tens un problema,
sí,
per jutjar-la en aquesta categoria, doncs et donem l'argument de les interpretacions. Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto,
vinga,
Alberto San Juan, Clara Segura i Macarena García. No parlarem ni de l'argument, perquè això ja ho abordarem la setmana que ve.
Vols que em faci el xulo una mica?
Per favor.
La setmana que ve, Alberto San Juan en aquest estudi.
Som-hi. Som-hi.
T'ha agradat això, no?
M'ha agradat.
Val, val, val.
Ha estat com en plan... Ha faltat dir la pel·li l'he fet jo. No em dic Joan Trias, soc Dani de la Orden.
No, bueno...
Setmana que ve.
Dani de l'Orden, que em cau molt bé. És un tio
animal
supermaco.
Un animal cinematogràfic.
Sí. Sí, 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 sí. No, sí, sí, setmana que ve, en aquest estudi, que m'ho confirmi l'Albert, que ara no estigui jo fotent la pota, Albert. L'Albert ara no m'escolta. Sí. La setmana que ve, Alberto San Juan, en aquest estudi, eh? Sí, sí, sí. No he errat.
Ja,
quin mira, dijous.
Si has dubtat, i... et pots fer poc el xulo, ja, eh?
No, no, no estic... perquè he pensat no sigui l'altre, saps?
No estirem més el xiclet.
No. T'he dit que la setmana que ve Alberto San Juan ve a Registel.
Feta la repassada, la bateria de l'estiu, anem amb l'estrena d'avui.
Ah, ui!
Que no s'ha estrenat avui, perquè es va estrenar dimecres.
Correcte. No,
però...
no ho he entès, perquè això.
Bueno,
les estrenes normalment són
els timings, divendres. Sobretot de les festivitats, si tothom té en compte que aquest cap de setmana és Sant Joan,
sí,
ningú estarà per la labor,
ah,
ja han acabat... aquesta setmana als instituts,
filat,
les escoles...
Fila en prima, eh?
Clar, però això al final aquí és d'anar a filar en prima, perquè sí, si no, sí, és que abans la gent anava al cinema és igual com i quan.
Sí, sí,
ara
sí,
ja
sí,
no.
Sí, sí.
Som-hi!
Aquí alegria, en directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo!
Yupi!
Y aquí está tristeza!
Inside Out 2.
Sí, sí, sí.
La pel·lícula de Pixar que més esperava tothom.
Tothom, eh?
No sé si tothom la desitjava en el seu moment. I això és una qüestió que li passa molt a Pixar i a Disney,
uh-huh,
que quan fan una obra mestra la gent, evidentment, vol més,
clar,
però ja existeix el dubte de si estirem el xiclet, funcionarà sí o no. Aquesta era la gran qüestió que planava al voltant d'Inside Out 2.
Aquesta l'he d'anar a veure perquè en tinc moltes ganes.
Però m'han dit que funciona i funciona de quina manera.
Sí, llavors... Vale, trenquem una llança a favor de Pixar.
Vinga.
Normalment, el discurs que s'està vertebrant en l'actualitat és que Pixar ja no és el que era, ara són uns wokes, és que l'esquerra dels Estats Units...
Jo no estic gens d'acord.
És que no em dutxo pels matins... És aqu... Clar, és aquesta gent que fa aquests arguments.
Ja, ja, ja.
Llavors, el problema que hi ha amb Disney i amb Pixar és que han fet apostes valentes,
sí,
amb pel·lícules que sortien una mica de les normes que arrossegaven des de Walt Disney Animation,
uh-huh,
que va fer una mica el salt amb Pixar, i allà es van atrevir a fer arguments que diem una mica les capes de la ceba.
Uh-huh.
Que tu et pots veure Toy Story quan tens 6 anys i riure i entendre d'una manera, ah, amb 17 i veure d'una manera, amb 32 d'una manera, amb 50 d'una altra manera. Ok. Uh-huh. Inside Out va ser una mica el retorn a aquell Pixar inicial...
Estic molt d'acord.
...d'una ceba amb moltes capes.
Sí.
Que fins i tot en les últimes estrenes no ha acabat del tot, perquè són arguments més directes, per exemple, Red,
sí,
que és un guió on se centra en la menstruació adolescent, sí, de les noies quan el tenen per primera vegada, quan són nenes.
No va acabar de quallar la cosa, eh?
No va acabar de quallar, però a mi la idea em va agradar, una bona pel·lícula.
Sí, 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 sí,
el
sí,
que
sí,
passa que és això, que li hem demanat tantes vegades a Pixar que ens doni una matriosca de sentiments, d'arguments, de personatges icònics que al final acabin estant a totes les motxilles dels nens,
sí, sí, sí,
durant 15 anys a les escoles, uh-huh, que és normal que no acabi de funcionar alguna a aquest nivell d'exigència. Uh-huh. Luca, per mi, sí que va arribar a tocar una mica aquesta superfície, perquè a més introduïa un element, clar, del col·lectiu,
sí,
per primera vegada, etc, etc. Perfecte. Què ha passat amb Inside Out 2? Que les capes de la ceba s'han reduït.
Val.
Per què? Perquè la primera és una obra mestra.
Sí, 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 és brutal.
Perquè hi existeix un element que cap seqüela ni prequela pot tenir, que és l'originalitat i la sorpresa.
Uh-huh.
Tu no pots entrar a Inside Out 2 dient, vale, ara no veuré els sentiments del cervell, ara veuré els músculs funcionar. No, uh-huh, perquè no vas això. No va d'aquí.
Per mi, Víctor, no sé si estaràs d'acord, però un dels problemes d'aquestes grans sagues és que la gent s'espera... O sigui, hi ha tanta emoció per esperar,
clar,
la segona part que t'ho donen tot servit. I per mi perd la gràcia d'aquesta originalitat que deies. És a dir, si jo anés al cinema a veure la pel·lícula sense que fos tan òbvia... Dic tan òbvia, ja no dic que no se sapigués res, perquè és gairebé impossible.
És que és impossible.
Però sense que fos tan obvi que hi ha noves emocions i que les noves emocions són aquestes...
Ja.
Hosti, a mi em sorprendria. Jo vull anar-la a veure, perquè sí, tinc moltes ganes. Però, ostres, sabent que van les emocions que hi van, perquè no ho sàpiga, no ho diré...
El problema segueix estant en el consumidor. Que el consumidor demana i exigeix tenir inputs constants de teasers, trailers, per imatges...
Massa.
Perquè hi ha com una espècie de negoci constant aquí, en el qual jo, entre cometes, també hi participo i he participat, perquè al final és la indústria mediàtica cinematogràfica, però sí que moltes vegades jo recomano a tothom qui pugui, i el que ens estan escoltant, si té aquest problema, és si tu ja has vist el títol d'una pel·lícula o veus certs elements que t'agraden, els actors que hi han posat allà, el director, el guionista, és igual. Uh-huh. La temàtica, si tens moltes ganes de veure aquella pel·lícula, aïlla't. No vegis mai els tràilers. I deixa't sorprendre quan la vegis, clar, tant a la plataforma o al cinema.
Clar.
Llavors aquí estàs fent també una mica d'exercici tu mateix de no també caure constantment en els inputs. Passa, vaig a veure el tràiler, vaig a veure no sé què.
Difícil aïllar-te.
És difícil, però pots no donar-li el play. Llavors la qüestió és que Inside Out 2 és més sentimental...
Uh-huh.
Que no pas una pel·lícula amb dobles, triples i quàdruples lectures.
Val.
I això també és important perquè crec, i això és un triple que em tiro jo, crec que els directius de Pixar, o almenys els responsables de la pel·lícula, el que han volgut era arrossegar el públic infantil i adolescent de la primera,
sí,
no ignorant l'adult o el més infantil en el sentit de deixar-los de banda, sinó apadrinar una mica aquells dos sectors per portar-los en aquest coming of age, entre cometes, de la Riley, de com evolucionen els teus sentiments quan passes de ser una nena a un adolescent.
Vale.
Llavors, aquest punt sentimental més pròxim, és evident que el que ho poden tenir són els adolescents actuals, adolescents grans, eh?
Sí.
Adolescents de 15, 16, 17, que entenen molt més la complexitat, entre cometes, o aquells que ja han saltat els 18, 19, 20, 21,
clar,
i ho tenen molt a prop. Això no implica que una de les emocions les tenim tant els adolescents com tu i jo,
els adults,
ahir, avui o demà.
Sí.
Però crec que l'aposta era aquesta, perquè jo totes les valoracions de mantenen l'essència com una obra mestra i m'he sentit molt més vulnerable amb aquesta pel·lícula que amb l'anterior, són aquesta franja d'edat.
Dos preguntes molt ràpides, perquè anem tardíssim.
Sí, l'efemèride d'avui, ja la podem dir, és El rei León, són 30 anys.
Espera. No, però dos preguntes ràpides sí que faré. La primera, Inside Out 3? Tu creus que aniran seguint la història conforme es va fent gran?
Jo crec que és difícil.
És difícil,
ja. Jo crec que és difícil.
Val.
Perquè ja entres a les emocions adultes.
Clar. Bueno, perquè no explora aquest món.
Ho podrien explorar, eh? Però sí que sabem que hi haurà una sèrie.
Ah?
Sí.
Val, m'agrada. Dos. És cultat, però clar, en aquest món ja no saps si són... Què és rumor, què no és rumor, que no... En Víctor en sap més que jo, per tant, preguntem-li. Vaig escoltar fa poques setmanes... És possible un Coco 2?
És possible. I aquí, per exemple, sí que hi veig continuïtat.
Val.
Tant per l'edat del protagonista com la perspectiva que li pots donar a la història des d'un altre costat.
Val. Rapidíssim, la efemèria de la setmana.
No l'obra teatral de Madrid.
No.
Prou.
Pel·lícula original.
Existeix una pel·lícula?
Ara.
I la canta el Tot John, què més volem?
Exacte.
30 anys.
30 anys. Fins aquí l'efemèride, perquè
fa molt mal. Fins aquí, perquè
fa molt mal.
Es va estrenar, saps quan? El dia de Sant Joan.
Mira! Doncs el dia de Sant Joan, de fet, la revetlla... En sèrio?
Ha cigüenya, eh?
Sí. Posa'm el que no miris, va.
Acabem-ho ràpid, això.
Sisplau. Indoloro.
Taxi Driver.
Uala!
La intro.
Tota raó al món.
Tu imagina't a Tom Cruise conduint aquell taxi, eh? Vinga, vagi molt bé.
Escolta'm, Tom Cruise va fer una pel·lícula Collateral?
Sí.
Que conduïa un taxi.
Acabes de comparar Collateral amb Taxi Driver?
No, evidentment.
Acabes de fer això?
Evidentment no, però m'ha fet mal. M'ho has dit? Que em faria...
Bueno, t'ha fet mal ja dues coses consecutives. Els 30 anys del Rei León i Taxi Driver.
Molt bé, Víctor Rodrigo, no tornis.
Que gaudiu del Sant Joan, sobretot tu, que et dius, crec, Joan.
Creus bé.
Fins la setmana que ve.
Joan Víctor, gràcies, felicitats.
Vagi molt bé, tria Rodrigo.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
És Víctor Rodrigo, que m'ha allunyat el micro, m'ha baixat la cadira, en fi.
Ai.
Vidal, què tal?
Molt bé, bon dia i bona hora, perquè déu-n'hi-do l'hora que entrem avui. Ja, la primera ja...
T'anava a dir la frente ja,
eh? La frente, però bueno, no.
Jo que t'anava a dir, David, què tal? David Vidal, ui, que malament ho he dit, això. Vidal, què tal? Que és la secció que el món espera.
El món espera i segur que l'any que ve la tindrem en algun lloc, la podrem escoltar.
Què passa, que David, això és ràdio, saps què et vull dir?
Perdó, perdó. És que clar, com la temperatura està una miqueta baixa avui aquí...
Que dius que estem a 3 graus,
eh? Sembla el plató del Cuní, llavors m'he d'abrigar una mica i mentre parlo m'abrigo i tot no pot ser.
Aquí,
però sí. Va, comencem els semàfors, va, perquè tenim poc temps.
Anem tardíssim.
I avui porto moltes coses i no em vull deixar de posar un dels talls que et porto preparat per avui.
Val.
Així que fem el semàfor ràpid.
Vinga.
I després anem per l'actualitat. Semàfor verd, el dilluns s'acabava Tor.
Home.
Amb unes audiències impressionants, una mitjana d'un 23,1% de share, que és moltíssima audiència per TV3. Gairebé 500.000 espectadors van veure el capítol final de Tor. És moltíssima gent la que s'ha enganxat en aquest meravellós programa del Carles Porta. I què ha passat una mica? No tot és bo de Tor, eh? Jo també tinc la sensació de que al final, sobretot el capítol final, ha quedat una miqueta allò desmenjat, no? Perquè el cas en si, els que ja coneixeu el cas, jo crec que ja no esperàveu res, no? Vull dir, ja sabeu una mica el que havia passat i no esperàveu sorpreses.
Yeah.
Els que no coneixien massa el cas sí que esperàvem allò, un final, un gir de guió, una revelació d'assassí d'aquelles que ens deixés a tots impactats. I no va ser així, però què és el que hem de valorar? Al final del format el que valorem, sobretot, és aquesta descripció de personatges i d'entorns que ens ha fet que fos realment atraient. Val. I això és el que ens ha enganxat de Tor.
Deixa'm entrar molt ràpid. Primera, jo crec que ho explica molt bé Carles Porta a l'entrevista posterior amb Albert Om, quan diu, jo el que he volgut fer és retratar un poble seguint el fil d'una història d'un crim.
Sí, sí, sí.
Per tant, el protagonista no és el crim, és el poble.
Ah, exactament,
cosa que
tens tota
molt
la raó.
I segona, jo tinc la sensació, però clar, aquí, per opinions colors, tinc la sensació que Carles Porta, al final del capítol, de l'últim capítol, revela bastant.
Però què revela, Joan? Digue-m'ho, perquè...
Aquell gest que fa amb la mà...
Però allò que és, del GC, o com es diu aquell senyor? El de la camisa tacada de sang.
El coller.
El coller, això.
Sí.
Vale, sí, però no... O sigui,
això amb la mà.
Sí, però revela, no? Però no t'ho acaba de dir. A mi això...
No, perquè no ho pot dir.
Una mica, vale, ho entenc. I després tenim la trucada aquesta desconeguda, que és com Carles Porta.
Epa.
Ja està pensant en els 8 capítols més que farà per TV3... Trinco, perquè Carles Porta l'estem fent ric entre tots, sí, però bueno, ha fet una feina molt ben feta, així
sí,
que diners ben invertits.
27 anys, ja.
27 anys ja han fotut a Tor, no?
Tu
sí,
saps.
Sí, bèstia. Anem al groc.
Vinga.
Final de Supervivientes, també una altra de les finals. Aquesta setmana s'ha acabat tot, eh? Vull dir, tots els grans programes de la temporada han anat tancant la barraca.
Va de crims, la cosa, avui.
Sí. De crims?
Diu, sí.
Dic, per què? Diu, perquè van tancant.
Supervivientes
és un crim. Bueno, Supervivientes es va acabar el dimarts, gran final de l'edició, amb un 22,1% de quota, també, que és moltíssima gent veient el programa. I qui va guanyar? Va guanyar el programa el Pedro García Aguado, que és l'hermano mayor. Saps qui és, Joan?
Sí, home,
vale, és que a vegades, com aquest univers telecinquil...
La boomer.
No ets boomer. Ets una persona culta i formada, i a l'univers Telecinco no el tens tan treballat.
Sí, home, sí.
Però...
Bueno, mayor, és que t'haig tu madre.
Exacte. Pedro García Aguado ha guanyat Supervivientes, hermano mayor,
sí,
jugador de waterpolo, que va tenir una època turbia també en el món de les addiccions.
Sí.
Però es va guanyar ell, i la veritat, dius, val, el programa ha funcionat molt bé, però és que a mi aquest guanyador, un senyor que no ha guanyat cap prova, l'únic mèrit que té... L'únic mèrit al final és que era un senyor gran, i això la gent ha empatitzat molt i diuen, pues que guanyi aquest home, però realment no han tingut... I dius, vale, no ha sigut un gran supervivent, però ha tingut trames, allò de dir discussions, coses interessants.
Vale.
No, res, ha passat per allà, intentava posar pau entre els concursants, vull dir, gens d'interès.
Atenció, avui al vermell, eh?
Al vermell, avui em toca, sempre parlo dels meus programes.
Està molt bé.
Bueno, s'ha de fer també una mica
d'autocrítica. Jo ho trobo molt honest.
Potser si dirigís jo el programa no ho faria, però com que sóc un redactor...
Que ho faci Marc Andreu ja és habitual.
Sí? Raja dels seus programes? No, raja dels seus programes...
No, raja dels teus.
Ah, dels meus? Quina barra. En canvi, dels seus només raja quan ell ja no hi és. Perquè en aquell programa que feia de teatre... Com es deia allò?
El llop.
El llop. que tota Catalunya se'n recorda molt del llop.
I ara
Marc
fa
Andreu,
fang.
Ara fa fang, per si no ens ha quedat clar. Però bueno, La Travessa, aquest programa del que n'he parlat jo tantes meravelles, sí, en què vaig formar part de la primera edició, s'ha estrenat en obert i és un desastre absolut les audiències que està fent el programa. El divendres passat feia un 5,4% de share. Recordem, venim dels divendres que fèiem Eufòria, que estava sempre entorn als 16-17, que són molt bones audiències, però és que estem parlant d'un 5,4% el que està fent el programa de l'Albert Escanes.
Ara deixa'm llançar...
Reflexiona, vam.
No, deixa'm llançar una llança, millor dit, a favor del programa. És un problema de format o és un problema de format d'emissió?
És totalment el segon, jo crec.
Jo crec que també.
És un programa que...
La gent que ja el volia veure, la gran majoria ja l'han vist.
Ja l'ha vist. I tot l'impacte que tens d'una promoció per una estrena, que és tot aquest rebombori que es forma, que al final fa que molta gent hi hagi aquest efecte bola de neu, de que s'acaba sumant perquè parlen d'una estrena i tu tens la necessitat de veure'l. Al final, La Travessa es va estrenar a la plataforma, crec que va ser setembre o octubre de l'any passat. Què ha passat? Ja no és només que tu l'hagis estrenat abans a plataforma, és que t'has tardat un any a estrenar-lo en obert. Si tu em dius, mira, estreno en plataforma i al cap d'una setmana ja el tens en obert, doncs dic, bueno, doncs pot ser una estratègia que per reforçar la plataforma.
Sí, sí.
Però en aquest cas crec que s'han equivocat estrepitosament, no ha funcionat...
Ho estan fent més programes, eh?
Jo, aquest sistema d'estrenar tan tard una cop s'ha més a plataforma, no l'he vist. Per exemple, el Tros... Que també és un dels desastres de la temporada, dius, bueno, al final no es va estrenar abans a plataforma, ha sigut un fracàs tant a plataforma com a en obert, perquè s'ha estrenat a la vegada, però en La Travessa és com ho heu fet molt malament, gent, però bueno, veurem.
Sí. Actualitat televisió?
Anem a l'actualitat, que en tinc ganes avui, perquè, bueno, aquesta setmana s'ha parlat molt del que s'ha fet aquí a Barcelona, aquest desastre de la Fórmula 1, en què hem tingut cotxes cremant benzina i roda a la ciutat de Barcelona. Això ha generat indignació en bona part de la població de Barcelona, i sobretot aquesta indignació s'ha volcat contra Jaume Cor Carboni, que ara li diuen així, Jaume Carboni Collboni.
Jo he escoltat diòxid de Collboni.
Bueno, hi ha diverses opcions, però s'ha volcat tot contra Jaume Carboni.
Jaume Carboni
però,
no l'havia escoltat.
Però què passa? Que això ho relaix perquè entenguem, no és que jo vingui a fer crítica de la Generalitat, però també la Generalitat hi té molt a veure en què s'hagi celebrat aquest esdeveniment.
Sí.
I què passa? Doncs que com que la Generalitat es va volcar també en aquest esdeveniment, TV3 n'havia de fer una miqueta de fer bullir l'olla, transmetre l'aconteixement. Vull que escolteu una mica, són 40 segons aproximadament, de la retransmissió que em va fer TV3. No és que jo hagi buscat molt, simplement vaig veure un tall i dic, aquest els hi portaré a la ràdio, perquè veieu ja l'esperit de Fórmula 1, quan hi penseu amb tota la gent indignada de Barcelona amb aquest esdeveniment, com contrasta amb la versió que ens estan venent des de TV3.
Vinga.
Què tal? Molt bona tarda. Som aquí al cor de Barcelona, a la mateixa Ronda Sant Pere, al costat de Passeig de Gràcia, aquí a Plaça Catalunya, en aquest ambient espectacular, en el que la propera hora es convertirà en l'epicentre mundial de la Fórmula 1, tot i que sí, el Gran Premi començarà oficialment divendres. Comentarem com és aquest Rau Show. Tindrem temps per explicar-vos-ho, però ho farem al costat de la nostra analista de luxe, la Belén García. Què tal, Belén?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres i amb tot el públic a Barcelona.
Tros d'ambient el que tenim aquí, Belén.
Belén està molt contenta,
Belén, que no sé ni qui és, i aquí ens la porten, ens la foten aquí. Gran ambient, aquí a Barcelona.
Qui
és la Belén? A veure, no, a més, jo he vist el tall i no la conec de res, la Belén. Però, bueno, ens van vendre aquesta cosa i jo dic, realment cal? Cal quan és una cosa tan obscena que al final...
Sí.
Ostres, no sé, a mi jo realment aquests dies m'he saturat perquè visc al centre de Barcelona.
Epa!
No només era complicat per la gent que volia anar amb transport.
No, és horrible.
Caminar pel centre de Barcelona aquests dies on tot estava tallat...
Jo l'altre dia ho deia, vaig haver de pujar de plaça Urquinaona a Fontana, allà a Gràcia.
Uau.
Vaig haver de pujar a peu.
Déu-n'hi-do.
Els busos no hi anaven. De cop arribo a Aragó, miro cap amunt i dic, ja, pel tros que em queda.
No, ja pots fer-ho tot a peu. No, un desastre...
Jo se m'està baixant la cadira.
No sé què t'està passant, Joan, avui amb la cadira puja i baixa.
És de coses del Rodrigo, segur.
Segurament t'hauran tocat i aquí t'estan... Bueno, no ho esteu veient, però el Joan s'està canviant de cadira. En tot cas, desastre, aquesta eufòria desfermada a TV3 amb un aconteixement que no és que hagi agradat massa a la població. Anem amb més actualitat, si vols. Aquesta no és molt, molt destacable, però sí que és veritat que sempre que toquen... Parlàvem d'Eufòria abans i segurament Marta Torné tindrà nou projecte a la Televisió Nacional, ja que Carlos Latre vam explicar fa uns dies que serà l'opció de l'Access Prime Time que competirà amb l'Hormiguero i amb Broncano, però en aquest cas serà des de Telecinco, i s'està fent una mica el... Bueno, el que seria tramant el fitxatge de la Marta Torné i de la Lorena Castell com a col·laboradores.
Vale.
Anem...
Espera, deixa'm rajar una mica d'Eufòria.
Ui, bueno, què vols dir?
Ja que els hem tingut aquí, rajaré una mica. La gent d'Eufòria.
Vale.
Vinga, va.
Com t'agrada? No.
Com t'agrada,
no, perquè jo et veig constantment a la xarxa, Joan, sí. Veig la vostra activitat. Yeah. Veig que heu fet aquí molta germanor amb el món Eufòria. Eufòria, i em sembla molt bé que teniu aquí un taller de músics, que feu una miqueta d'activitat cultural, que està molt bé, que sempre ho apoyem, però què ha passat amb els Eufòria?
No, que jo crec... Bueno, és prou evident, perquè així ho van dir al darrer programa d'Eufòria, que hi haurà un Eufòria 3. No, 4.
4.
Un Eufòria 4. Jo crec que esperaran.
Esperem.
Espero que esperin.
Esperem que esperin.
I que quan torni... Que li vagi molt bé a Marta Torné a Telecinco.
No la vols. No la vols, eh? Doncs mira que jo t'he de dir que per mi l'element més disruptiu...
No, d'Eufòria
és Marta Torné. Per mi és l'element que em trenca amb la cosa aquesta carrinclona de TV3. El Miqui també està molt bé, m'agrada molt com presenta. M'agrada molt el Miqui, t'ho he de dir. Però la Marta té aquest element imprevisible que dius... Bueno,
sí, però...
Té la capacitat de sortir d'una mica del guió. I a mi és això el que m'agrada a la Marta Torné. Que a vegades té aquests punts de...
Val, és que tu, el que tu li dius té capacitat per sortir a guió, jo li dic viure...
Viure, ja, sí. Doncs sí, a mi sí, Eufòria no és un programa que hagi seguit moltíssim, però si hi ha alguna cosa que em sembla traient d'Eufòria...
No has vist ni un capítol.
No, és veritat. La primera temporada me la vaig menjar bastant i aquesta última l'he mirat bastant per poder-la portar aquí. La segona és la que menys he vist, jo crec.
Val.
Vale? Mira, anem al punt 4 perquè també és una... Després parlarem, abans de marxar, perquè vull fer una recomanació per la gent aquest cap de setmana.
Molt bé.
Sempre va bé. Però abans, una de les grans polèmiques de la setmana, es va estrenar un programa infumable que es diu La vida sin filtros el dissabte a Telecinco. És un programa que ja va fracassar l'estiu passat.
Sí.
Però què passa? La Cristina Tàrrega és amiga intimíssima dels jefes de Telecinco, fins i tot se'n van a fer cruceritos a l'estiu i con yates amb l'Anna Rosa.
No tu res que m'haurà Vidal aquí?
No, perquè ja... em fa... No em fa ràbia, o sigui, i al final em sembla tot aquest ambient marvellí, cutre, enxufisme. Sí, vale. Cristina Tàrrega és una persona invàlida per fer televisió actualment i no, però és que ja es va demostrar amb aquest mateix programa l'estiu passat no va funcionar.
Com és amiga
del Salem, que és el màxim dirigent actualment de Telecinco, li han tornat a donar el programa aquest estiu. Va portar una senyora, no sé si em vas veure un tall perquè es va viralitzar bastant, una senyora que diu que està casada amb un ninot de drap, no sé com se'n diu en català, és muñeco de trapo, i té dos fills amb el ninot.
Sí.
Un dels fills té problemes de ceguera, segons la senyora, està casat.
Si és el tall que penso...
Bueno, jo he agafat un perquè va ser el primer que em va sortir.
El surrealisme va llegar,
I volia buscar una miqueta més, però escoltem una miqueta el tall i després parlem si està bé que es portin aquest tipus de testimonis a la televisió o no.
Porque el Marcelo es deficiente.
Porque no tengo Marcelo es discapacitado. No tiene pies.
Y el Marcelinho tiene enanismo.
Y Marcelinho es enano.
Y las meninas...
Este es Marcelinho, ¿no?
Es el Marcelinho. Y tiene 2 años.
Él tiene 2 años, Marcelinho.
Y las meninas...
Y las niñas...
Pero fíjate qué curioso para...
Tienen confianza de enanismo también.
También se sospecha de enanismo de las niñas.
O sea que tienen una caca de salud de hierro, ¿no? Que se llama una horrorosa salud de hierro, ¿no? Se diría en España. Pero dicho lo cual, para no tener, para estar impedido, te ha dado 3 hijos preciosos, ¿no? Bueno, preciosos, con problemas, pero preciosos. O sea que la intimidad muy bien, ¿no?
Sí, aviam, sí. Una cosa. Jo, és que estic a punt de fer un comentari.
Dilo, suelta-lo.
Que espero que...
Tema junts,
que Joan. Que es quedi aquí i ja està.
Vale.
I prou.
Dilo.
És que és una marató molt mal feta.
Però a veure, Joan, aquesta comparativa...
M'has dit que ho digués.
No, volia que ho diguessis. Però, a veure, tu acabes de dir una cosa que pot fer que Catalunya en aquest moment tingui un atac epilèptic amb el que estàs comentant. On hi veus la cosa de la marató? Jo veig una cosa... No sé.
És una senyora, és una senyora amb problemes mentals, aquesta senyora.
Ah, vale, aquí estem d'acord, no?
Llavors... Igual...
Què? Dos o tres problemes mentals. Dos o tres què?
Senyores.
Dos o tres senyores. A veure, Joan, però mira, tu ara estàs rient.
Estic plorant.
Ja estàs rient i plorant, però aquí hi ha un problema. Perquè,
home, sí, hi ha un problema. Gros.
Hi ha un problema perquè... Què ens produeix aquesta senyora? Perquè inevitablement aquesta història hi ha un punt que et fa riure, perquè... Bueno, és com aquestes coses, a vegades la gent que va a un enterrament i riu perquè tens aquest riure nerviós que et surt, no? que moltes vegades et pot passar.
Sí.
Perquè el que està explicant realment és un surrealisme, perquè tu veus, a més, uns ninots que no poden estar més mal fets, perquè ni ben fets estan els ninots de drap, que no tenen peus, perquè no és perquè la senyora...
Hi ha un nus.
Estem rient, Joan, i no ho hauríem de fer perquè el que volem criticar de la Cristina Tàrrega és que porti aquesta senyora des del Brasil per enriure-se'n. Realment la porta per enriure-se'n perquè és una senyora que no està bé, perquè...
No,
però potser
no,
la senyora està més bé del que ens pensem i la senyora sap que això genera expectació, la van convidant per platós de tot el món.
Se sospecha que la... tiene nenanismo.
Marcelinho i les dues niñas. Clar, és que qui s'ha inventat tot això, aquesta senyora? Un minut. La gent que no miri La vida sin filtros, però els hi recomano aquest pont de Sant Joan. Una sèrie, per si farà mal temps, es veu, que la veieu. Es diu Eric, està a Netflix, és una minissèrie, 6 capítols, protagonitzada per el Benedict Cumberbatch, aquest oscaritzat, aquest senyor.
Cumberbatch.
És una molt bona sèrie, no és la típica sèrie d'una desaparició d'uns nens, que la veieu, sisplau. Bon Sant Joan, bueno, jo em quedo aquí una estona.
No, que et quedes, no?
Sí, ens quedem al cor.
Jo marxo... Con mis pies.
Con tus pies. Adelante, Marcelinho.